Notícies Migdia, amb Núria García.
Sabadell reviu avui els fets de l'1 d'octubre d'ara fa un any, una jornada que va marcar un abans i un després en la política i la societat catalanes. Un referèndum marcat per la violència policial en alguns centres de votació, com ara l'Escola Nostra Llar. Tots aquests fets s'han recordat en una concentració aquest migdia a la plaça de Sant Roc, en la qual hi ha participat unes 1.500 persones. L'alcalde Matías Serracant ha estat l'encarregat de llegir el manifest, que també reclamava la posada en llibertat dels líders independentistes a la presó.
Avui, doncs, un cop més, exigim la llibertat immediata dels presos polítics i reivindiquem el dret a la llibertat de pensament, d'expressió i de manifestació cívica i pacífica. Salut i llibertat, Sabadell compromesa amb els drets civils.
El text, que s'ha aprovat aquest matí en una junta de portaveus extraordinària, ha comptat amb els suports dels quatre grups del govern, el de Convergència i Unió i dels dos regidors no adscrits. Notícies migdia d'avui estarà pràcticament monopolitzat pel primer aniversari de l'1 d'octubre. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. A banda de la concentració a la plaça Sant Roc, també escoltarem les opinions de Matías Serracant i del diputat Gabriel Rufián, que avui han passat pel programa al matí, així com també les de Txell Bonet, parella del sabadellenc Jordi Cuixart, ara mateix a la presó. També sentirem el relat d'aquella jornada per boca del portaveu del Sindicat Unificat de Policies, Ramon Cosío, entre d'altres continguts.
I en el tram final de l'informatiu us presentarem el cicle Sabadell i la Gran Guerra, que arrenca avui.
Un conjunt d'activitats sobre el paper que va jugar la ciutat durant la Primera Guerra Mundial. Joan Brunet, un dels impulsors del cicle, ha parlat del conflicte bèl·lic en una entrevista al magazín matinal de l'emissora.
És una guerra que s'imposa amb una pau que podríem dir infame i que no fa res més que sembrar les llavors de la Segona Guerra Mundial. Per tant, entre el 1914 i el 1918 va acabar un món i en va començar un altre.
El cicle Sabadell i la Gran Guerra s'allargarà fins al gener.
Esteve Calzada ratifica l'entrenador Toni Saligrat després de perdre 4-1 a Vila-real. A l'Hotel Suís d'avui podrem sentir el president del centre d'esports, així com també el tècnic de Torrent l'endemà d'aquesta derrota. L'equip es manté penúltim del grup 3 de segona B.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Anem als serveis. Comencem per la previsió del temps. Carme Farnell, des del Servei Meteorològic de Catalunya, molt bon dia.
Bon dia, hem començat aquesta jornada amb el cel mig ennuvolat i avui mantindrem aquests núvols bona part del dia. Primer pel pas d'aquest front, que són els que ara mateix tenim, i després, a mesura que avanci aquest matí, sí que quedaran com a restes de núvols més aviat baixos i sobretot cap als municipis més costaners, i aquests núvols podrien deixar alguns ruixats de caràcter puntual. No tant cap a l'interior, que els núvols seran una miqueta més trencats, però en general també notarem que les temperatures màximes quedaran una miqueta més baixes que les d'ahir. De cara a demà parlarem d'un temps estable, però atenció perquè les temperatures continuaran baixant i demà serà un dia bastant fred, sobretot a primeres hores del matí. Tot i això, també us diem que de cara a dimecres aquestes temperatures tendiran a recuperar-se. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Situació del transport públic a aquesta hora després d'alguns problemes a primera hora del matí. Eva Malús, des del Transmet, molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs a hores d'ara encara s'estan desenvolupant manifestacions i concentracions que afecten el centre de la ciutat de Barcelona, concretament a Pelai, plaça de Catalunya, Ronda Universitat i Via Laietana. Aquests actes reivindicatius estan afectant el recorregut d'algunes línies d'autobusos. TMB està adoptant les mesures i els desviaments necessaris per mantenir el servei amb la màxima regularitat possible a les línies que gestiona. La resta de línies d'autobusos, metro, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya circulen sense incidències destacables. Recordeu, però, que durant els treballs de millora que s'estan fent a la línia R8 de Rodalies i s'ha habilitat un servei alternatiu per carretera entre Rubí i Castellbisbal. De moment és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, Eva. Molt bon dia. I ara mateix, pel que fa al trànsit, us podem explicar que a l'AP7 ja s'ha normalitzat la situació a l'altura de l'Ametlla de Mar en sentit nord. Amb tot, l'AP7 encara hi ha un carril tallat a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant en sentit nord. I, per tant, en aquest tram hi ha intensitat de trànsit. trànsit. També s'ha normalitzat la situació a la BB-3008 a Fonollosa. La via estava tallada per un accident en totes dues direccions. Entrem ja en matèria. Sabadell reviu avui l'aniversari de l'1 d'octubre. 1.500 persones, segons dades de la policia municipal, han tornat a sortir al carrer per commemorar que fa un any van passar per les urnes, condemnar també la violència policial registrada en punts com el Nostre Llar i reclamar l'alliberament dels polítics empresonats. Ho han fet en una concentració a la plaça Sant Roc a les 12 del migdia, on l'alcalde de Sabadell, Matías Sarracán, Karen, ha llegit un manifest.
Sí, les quatre forces de govern, Esquerra, la Crida, Unitat pel Canvi, Guanyem, Convergència i Unió i els dos regidors no adscrits han signat aquest document per commemorar l'1 d'octubre, un manifest que en primer lloc ha recordat els enfrontaments policials registrats a les portes del Nostre Llar, així com els esforços dels ciutadans per poder votar aquell dia. Les forces signants s'han mostrat també molt crítiques amb l'actitud del govern espanyol i de les forces judicials després de l'1 d'octubre passat. Matías Sarracán.
Una democràcia no pot ser plena si empresona bona part del govern legítim únicament per haver defensat democràticament el dret a l'autodeterminació del poble català, un dret polític bàsic. No ho pot ser si utilitza la presó preventiva amb clara finalitat de revenja. Aquests empresonaments, que responen a la persecució de la defensa d'un estat independent en forma de república, posen en evidència la criminalització de les idees i dels drets fonamentals com el dret a vot, el dret a la llibertat d'expressió o el dret a reunió, assentant perillosament les bases d'un estat antidemocràtic.
Per últim, el manifest reclama l'alliberament dels polítics empresonats i reivindica la llibertat de pensament i d'expressió cívica i pacífica. L'acte s'ha tancat amb un llarg aplaudiment per part dels assistents, així com amb crits de llibertat presos polítics i el cant dels segadors.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
I l'alcalde Matías Sarracán reconeix que la implementació de la República a hores d'ara no és possible i emplaça el Parlament a prendre les decisions que calgui per fer-la efectiva. En una entrevista al magazín El Matí, l'alcalde ha dit que és un deute que els polítics tenen amb els catalans, que ara fa un any van sortir a votar en massa. Amb tot, Sarracán admet que no és ni de bon tros una tasca fàcil.
L'alcalde ha demanat als grups parlamentaris que dialoguin sense descans per trobar una solució a la paràlisi actual i ha admès el desencís d'una part del moviment independentista.
I és obvi que hi ha un desencís, no? I d'això n'hem de ser molt conscients totes les persones que hem estat treballant amb això, no? I aquest és el repte. Hi ha un gran repte. Hi ha un repte immens que és estar col·lectivament a l'alçada d'allò que ens vam prometre els uns als altres. I el que ens vam prometre són a Sabadell 63.000 vots, no? I aquest és un gran compromís que tenim els qui tenim una certa representació política, la meva a l'escala local, però sobretot la dels parlamentaris i parlamentàries.
Durant l'entrevista d'avui, Matías Sarracán també ha recordat com va viure el referèndum de fa tot just un any. Ha assegurat que va ser una jornada de ràbia i impotència per les càrregues policials a l'escola Nostre Llar. Ara bé, ha afegit que, malgrat tot, en fa una lectura positiva.
Crec que la ciutadania està preparada per tornar-ho a fer. El que hem de donar és missatges clars des d'un punt de vista polític per en quin moment, no?, la ciutadania ha de tornar a mobilitzar-se i en què aquesta mobilització realment sigui altra vegada efectiva per fer un pas endavant. Per mi l'1 d'octubre és una victòria, és una gran victòria malgrat la violència que vam rebre, perquè malgrat tot l'embat de l'Estat vam poder votar, i aquesta és la gran victòria com a ciutat i com a societat.
D'altra banda, l'alcalde ha respost als grups de l'oposició que han criticat la convocatòria de l'acte d'aquest migdia a la plaça Sant Roc. Els ha recordat que al ple de l'Ajuntament hi ha 20 de 27 regidors partidaris del dret a decidir i que, per tant, la concentració està plenament avalada per aquesta majoria.
I en el mateix sentit s'ha expressat el diputat sabadellenc d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, que considera que per aconseguir la independència de Catalunya encara hi ha molt camí a recórrer i molta feina a fer. Per a Rufián, els dirigents polítics han de seguir treballant per complir amb les demandes que els ciutadans van manifestar a les urnes en el referèndum d'avui fa un any. Tot i això, també admet que no serà una feina fàcil.
En declaracions al programa El Matí, Rufián ha apuntat que cal seguir guanyant cicles electorals i interpel·lar els votants socialistes i dels comuns per tirar endavant el procés. Malgrat tot, també apunta que hi ha un altre escull, el judicial. Per Rufián, els líders independentistes ja estan sentenciats.
Ho diu Llarena a cada auto. I jo crec que qualsevol persona mínimament o amb un mínim de sentit crític en aquest país, voti a qui voti, sap que no ho tindran, que la sentència està dictada, que l'únic que esperen és el millor moment per donar-la. I la pregunta ens hem de fer són nosaltres mateixos, no? Què passa, o a l'independentisme em refereixo, no? Què passa si li foten 20 anys de presó a l'Oriol Junqueras i companyia? Què fem? No?
Rufián també considera que la ciutadania no se sent traïda per la classe política i de fet assenyala que s'ha actuat tal com els catalans volien.
El que tenien davant era un mandat inequívocament popular, un dia històric, un dia on la gent va votar de manera literalment heroica, i el que havia de fer la classe política catalana era complir amb un mandat i amb una promesa de fet que estava en un programa electoral i amb una majoria parlamentària i amb una mesa que va fer tot el que va poder perquè això es debatés. És a dir, jo crec que seria comprar el relat de segons qui, perquè l'únic que va fer aquesta classe política catalana és obeir, no? Obeir a la gent. I jo crec que això sempre és molt, molt positiu.
D'altra banda, davant les actuacions dels Mossos d'Esquadra d'aquest dissabte a la plaça Sant Jaume, el diputat sabadellenc considera que el conseller d'Interior, Miquel Buch, hauria de donar explicacions i depurar responsabilitats.
Notícies migdia. El que passa quan passa.
Txell Bonet, companya de Jordi Cuixart, afirma que el president d'Òmnium manté l'optimisme dins de la presó, però que això contradiu que estigui vivint una situació injusta. Bonet ha defensat la innocència de Cuixart, considerant que el seu empresonament es deu a la voluntat de l'Estat espanyol de criminalitzar els moviments socials. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia. La periodista Txell Bonet ha lamentat que les estructures estatals espanyoles només puguin resoldre els problemes i anhels dels ciutadans a través de la violència. El seu company Jordi Cuixart porta gaire gairebé un any empresonat. Bonet assegura que es tracta d'una situació injusta que porten amb molt d'orgull perquè saben que no ha fet res mal fet. Des del seu punt de vista, l'empresonament dels Jordis té un objectiu molt clar.
És un intent de criminalitzar la mobilització ciutadana, una manifestació que va començar com una concentració espontània el 20 de setembre. Si es vol convertir en una sedició i ara ell fins i tot està acusat de rebel·lió, és perquè la força del poble al carrer és una cosa que molesta i es vol justament, doncs, criminalitzar el fet d'uns drets tan fonamentals com la lliure manifestació o llibertat d'expressió.
Bonet també ha explicat que Cuixart és un vitalista i que ha decidit intentar ser feliç en qualsevol dels contextos i que la repressió no el neutralitzaran com a subjecte polític.
Es considera que Cuixart i Sánchez van ser detinguts per la mobilització del 20 de setembre davant de la Conselleria d'Economia, però aquell mateix dia al matí Sabadell va viure una altra concentració. En aquest cas, va ser per impedir que la Guàrdia Civil sortís amb la documentació que havia requisat del domicili de Joan Ignasi Sánchez, sabadellenc i assessor de la consellera Meritxell Borràs.
La seva dona, Susana Tercero, també ha participat en l'especial del matí per explicar com van viure aquelles hores. Tercero ha relatat com, des de la feina, va començar a rebre missatges d'amics que li donaven suport. Aleshores, va anar cap a casa i ja es va trobar amb els cordons policials i els manifestants al carrer. Creu que la policia hi anava a buscar material del referèndum que, diu, no tenien a casa. Ha confessat que encara no han reflexionat sobre la situació i que ho faran quan tot hagi acabat, és a dir, amb la independència. Però se senten molt agraïts amb la resposta de la ciutat aquell dia.
La força de Catalunya és aquesta, és la gent que hi és en aquests moments complicats i difícils i ens hem sentit, doncs, profundament agraïts i acompanyats en unes circumstàncies, doncs, que en aquell moment havíem de viure.
Tercero també ha qualificat l'escorcoll a casa seva com una mesura per fer por a la ciutadania, ja que la policia espanyola no havia trobat les urnes per impedir el referèndum.
I parlem ara precisament de l'actuació de la policia espanyola aquell dia, perquè el Sindicat Unificat de Policies ha defensat l'actuació dels agents el dia del referèndum. El portaveu del SUP, Ramon Costió, ha afirmat que la intervenció va ser del tot proporcional i lamenta que únicament s'hagin difós les imatges que deixen en un mal lloc els policies. En aquest sentit, ha assegurat que la major part dels col·legis no van actuar per la força i apunta que tots els implicats en el dispositiu tenen part de responsabilitat per aquests fets. Són declaracions al matí.
No es el caso. Fueron, pues hubo malas intervenciones, muy desagradables para todos, para nosotros y para los ciudadanos que estaban ahí concentrados, pero tenemos que unos y otros hacer autocrítica. Yo creo que quien más tendría que hacer serían los políticos, que son quienes nos llevaron a esa situación, y a partir de ahí, pues entre todos sumar y contribuir a rebajar la tensión que existe a día de hoy en muchos casos todavía en la calle y a convivir, que es lo que hemos hecho pues durante siglos todos juntos y sin mayor problema.
los sindicatos de policía. Fuisteis muy críticos con el operativo del dia del referèndum. Creéis que se os...
Ramon Cosío també ha carregat contra els comandaments dels Mossos d'Esquadra per haver, d'alguna manera, boicotejat l'actuació de policies i guàrdies civils el dia del referèndum. Sobre el rebuig social cap als cossos i forces de seguretat de l'Estat a Catalunya, el portaveu del Sindicat Unificat de Policies ha admès que en el darrer any molts agents han demanat el trasllat a d'altres punts de l'Estat. I Montserrat Comas, portaveu de jutges i jutgesses per la democràcia, considera que l'Ajuntament de Sabadell no està vulnerant cap dret en mantenir la pancarta de llibertat presos polítics a la façana del consistori. Així de contundent ha estat en una entrevista a Ràdio Sabadell, on també ha afirmat que els llaços grocs no són símbols partidistes. Helena Molist, molt bon dia.
Bon dia. Montserrat Comas ha parlat en el programa especial del matí sobre la neutralitat als espais públics i també sobre les polèmiques que generen la col·locació dels llaços grocs a les façanes d'edificis institucionals com, per exemple, ajuntaments o el mateix Parlament de Catalunya. Segons la magistrada, els llaços grocs no es poden considerar partidistes, ja que no estan lligats a cap partit polític en concret. Considera que aquests símbols són reivindicacions polítiques depenent sempre de l'ús que se'ls doni. Pel que fa a la neutralitat de les institucions, Comas ha volgut diferenciar entre dos tipus d'institució diferents. En primer lloc, considera que ajuntaments o el mateix Parlament no cal que mantinguin la neutralitat, ja que són institucions que es composen fruit de l'expressió en el vot de la ciutadania. En canvi, Comas considera que institucions com la justícia o la policia sí que han de mantenir la neutralitat, ja que no tenen res a veure amb la representació política. Comas també ha parlat de la polèmica generada per la pancarta que penja de la façana de l'Ajuntament de Sabadell reclamant l'alliberament dels presos polítics. Comas assegura que el consistori no està cometent cap delicte.
Jo entenc que no s'està fent cap delicte i, per tant, és impensable que per la via penal un tema així doncs pugui prosperar. Quins drets s'estan impedint amb l'ús i l'utilització dels llaços grocs o de pancartes demanant la llibertat dels presos? Jo entenc que no s'està limitant els drets a ningú.
La magistrada també considera que els carrers no són espais neutres, ja que considera que són els llocs per utilitzar el dret a la manifestació i a la llibertat d'expressió.
Sabadell, diferents actes i mobilitzacions han recordat aquest primer aniversari del referèndum. Els comitès de defensa per la República, el CDR, s'ha concentrat arreu del país des de primera hora del matí i han realitzat diferents accions reivindicatives. Per la seva banda, el govern de la Generalitat ha volgut remarcar la situació d'excepcionalitat que està vivint el país i també ha demanat l'alliberament dels polítics empresonats.
Des de primera hora del matí, el CDR han realitzat diferents accions reivindicatives arreu de Catalunya. Al Vallès han bloquejat les entrades al centre logístic Cim Vallès. Unes 400 persones han fet una barrera amb pneumàtics i oli a les entrades del centre. A Girona, els CDR han tallat a primera hora del matí les vies del tren de l'AVE. Cap a les 9 ja s'han traslladat, aleshores, fins a les oficines de la Generalitat de la ciutat, on han canviat la bandera espanyola que uneix a la façana de l'edifici per una estelada. A Barcelona, els CDR han tallat diversos carrers de la ciutat i han realitzat protestes davant d'edificis institucionals com, per exemple, l'Agència Tributària Espanyola. Els CDR de Barcelona també han aprofitat la manifestació per anar al barri de Nou Barris i aturar un desnonament. Per la seva banda, el govern de la Generalitat ha realitzat una reunió extraordinària a l'Ajuntament de Sant Julià de Ramis, localitat on havia de votar ara fa un any l'expresident Carles Puigdemont. En una declaració institucional, Quim Torra ha reclamat l'alliberament dels polítics presos i el retorn dels exiliats.
Un any després, vivim en una situació de gravetat absoluta. Aviat farà un any que dos líders socials, en Jordi Cuixart i en Jordi Sánchez, van ser empresonats. Un any de presó preventiva, com una mena de condemna sense judicis ni garanties. Exigim avui també la posada en llibertat immediata dels presos polítics, el retorn dels exiliats, l'arxivament de la causa general contra l'independentisme i contra la llibertat d'expressió i el respecte escrupolós dels principis més bàsics de la democràcia.
I les paraules de Quim Torra des de Sant Julià de Ramis ja han obtingut la resposta dels partits com Ciutadans i Partit Popular. La líder del partit Taronja Catalunya, Inés Arrimadas, ha qualificat d'intolerable que el president de la Generalitat hagi animat els comandos separatistes, com els ha qualificat, en al·lusió als CDRs, a tallar carreteres, ocupar edificis públics i també paralitzar Catalunya. Des del Partit Popular, Pablo Casado ha insistit que s'hauria d'aplicar el 155 després que Torra hagi donat suport, ha dit, a la Kale Borroca.
I per la seva banda, Isabel Azcela, portaveu del govern espanyol, ha defensat l'actuació policial de l'1 d'octubre i afirma que moltes de les imatges que es van difondre d'aquella jornada són falses.
Des del nostre punt de vista lo fueron, però de esto no és responsable les forces i cuerpos de seguretat del Estado, que trabajaron en proporcionalmente con excepción de algunos casos muy aislados que están siendo investigados. Proyectó imágenes, muchas de ellas falsas, pero muy penosas en el ámbito internacional y que dañaron gravemente la reputación española.
Cela també ha remarcat que l'1 d'octubre és un dia trist i que, afirma, no hi ha res a celebrar.
I amb motiu d'aquest 1 d'octubre també hi ha vaga estudiantil. Milers d'estudiants marxen de la plaça Universitat a la de Sant Jaume un any després del referèndum. Diverses mobilitzacions i un gran seguiment universitari de la vaga convocada per la plataforma Unis, volíem dir, per la República.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
I continuem endavant en aquest repàs a l'actualitat i parlem ara de la periodista sabadellenca Maria Xinxó, que ha escrit un llibre en què entrevista diverses persones sobre els llaços grocs i hi ha converses amb gent anònima vinculada als moviments socials, però també a familiars dels presos i polítics a l'estranger.
Jo també porto el llaç groc, es titula amb el lema 100 raons per exhibir el símbol de la llibertat. Hi ha reflexions dels motius pels quals diverses persones porten el llaç groc. Entre aquestes, familiars dels presos i polítics a l'estranger, personalitats i gent anònima. La seva autora, Maria Xinxó, ha explicat quina ha estat una de les entrevistes que més l'ha marcada.
Les converses que vaig tenir amb cadascun d'ells van ser meravelloses. Hi ha l'Artur Junqueras, que és el pare de l'Oriol Junqueras, del vicepresident. Vaig anar a casa seva a veure'l. Jo entenc que ha de ser molt dur tenir la parella a la presó. Ha de ser duríssim tenir el pare o la mare a la presó. Però tenir-hi el fill, ell, que no sap si el veurà en llibertat, si l'acabarà veient en llibertat en algun moment, parlar amb ell per mi va ser un xoc.
Xinxó també ha detallat que l'ANC va fer una pluja d'idees per decidir el símbol. Evidentment, es van inspirar en els llaços contra el càncer o la sida, adoptant el color de l'entitat, el groc. Aleshores, van començar a descobrir altres connexions, com ara que els borbònics el van prohibir als austriacistes durant la Guerra de Successió.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió, els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
Vols portar la teva empresa a Sabadell? Necessites una nau o espai per desenvolupar-la?
T'agradaria treballar amb nens? Parlarem amb dos alumnes de la Casa d'Oficis d'Atenció a la Infància.
No t'ho perdis. Proper Xarxa Media Info, divendres 5 d'octubre a les 4 de la tarda.
Un programa de Sabadell Radio Lab sobre treball i empresa de l'Ajuntament de Sabadell.
Donem veu al teu futur. Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Deixem de banda per un moment les notícies relacionades amb l'1 d'octubre per explicar-vos que avui el grup municipal del PSC ha informat que s'ha iniciat ja el procés d'eleccions primàries per escollir l'alcaldable als comicis municipals del 26 de maig de l'any que ve. Durant aquesta setmana, els militants interessats han d'aconseguir els suports suficients que els permetin ser precandidats, és a dir, han d'obtenir el suport de, com a mínim, el 25% de la militància. De moment, l'única que ha anunciat la seva intenció de presentar per ser precandidata és la secretària de Política Municipal del PSC i exregidora de l'Ajuntament, Marta Farrés. El partit ha informat que, a mesura que es coneguin els noms d'altres candidats, si n'hi ha, anirà informant-ne. Cinc minuts per arribar al punt de les dues. Repassem altres informacions més enllà de la ciutat i comencem explicant-vos que els Mossos d'Esquadra han detingut a Igualada, Barcelona, el presumpte autor d'una agressió a un manifestant de la plataforma policial Jusapol dissabte a Barcelona. El presumpte agressor hauria propinat diversos cops de puny al nas d'aquest manifestant. Segons fonts coneixedores del cas, els agents han detingut aquest veí d'Igualada aquest dilluns al matí i l'ha traslladat a dependències policials. El detingut formava part d'un grup d'independentistes que va increpar diversos membres d'aquesta plataforma Jusapol, el va amenaçar i també el va escopir i finalment li va fer diversos cops de puny a la cara causant-li algunes lesions al nas. Els fets van tenir lloc dissabte a Barcelona quan hi va haver aquestes tensions entre els manifestants convocats per Jusapol que volien fer un reconeixement als agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional després plaçats a Catalunya per l'1 d'octubre i manifestants independentistes convocats per Arran, entre d'altres partits. I el jutge del cas Màster de Cristina Cifuentes ha arxivat la causa.
Així és, la magistrada ha decidit arxivar la causa en relació amb els delictes de prevaricació i suborn. Tot i això, ha decidit mantenir la investigació a Cifuentes i a quatre investigats més pel delicte de falsedat documental.
I el Nobel de Medicina premia la recerca sobre immunoteràpia del càncer.
El Premi Nobel de Fisiologia o Medicina ha estat atorgat conjuntament al nord-americà James P. Allison i el japonès Tatsuko Honjo pel seu descobriment sobre una teràpia del càncer basada en la regulació del sistema immunitari. El descobriment es basa en la capacitat de cèl·lules del sistema immunitari per atacar cèl·lules canceroses.
I els morts pels terratrèmols i el posterior tsunami a Indonèsia s'han disparat fins a més de 1.200.
La contraportada.
Recte final d'aquest especial Notícies Migdia, també molt centrat en l'1 d'octubre, però ara és moment de parlar d'aquest 2018 perquè se celebren 100 anys de la fi de la Primera Guerra Mundial. Per aquest motiu, diverses entitats volen posar de manifest la influència de la Gran Guerra a la nostra ciutat, ja que va ser un moment de gran producció manufacturera i també cultural. Avui comença, de fet, el primer acte d'una sèrie que culminarà l'11 de novembre, data de l'armistici del conflicte.
Més de 20 entitats s'han coordinat per elaborar un programa d'actes que arrenca avui i que s'allargarà fins al 18 de gener amb 25 activitats de tot tipus, conferències sobre història de la Gran Guerra, xerrades d'elements locals com la Torre de l'Aigua, projeccions de cinema, concerts amb músiques del conflicte o exposicions diverses, activitats que envoltaran l'acte central del programa l'11 de novembre, el qual detalla el coordinador de la taula d'entitats impulsores del projecte, Joan Brunet.
La gent del teatre està muntant un petit espectacle, una petita performance que ens permeti reviure què va passar en aquells moments. Ens hem posat d'acord amb Ferrocarrils de la Generalitat i els hi va agradar la idea i per tant hi col·laboren, i en el hall de l'estació de Plaça Major hi haurà aquesta petita actuació teatral que després hi haurà una orquestrina a més, i quan s'acabi aquest acte farem un cercavila, també propi, molt propi de l'època, en què hi participaran els gegants de la ciutat.
Brunet també ha parlat de la Gran Guerra, la qual ha considerat que no es va resoldre correctament, fet que va provocar que es produís la segona.
Així ja arribem gairebé al punt de les dues. Abans d'acomiadar-nos, rebeu una salutació del Toni González, que és a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm. Ara arriba tota la informació esportiva a l'Hotel Suís amb l'Adriana Arroyo. Que vagi bé, i nosaltres ens hi tornem a posar demà a la mateixa hora, a partir de 2:15. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.